El jugador ha de declarar en un judici oral el proper mes de juliol. Això, va repetir, va passar fa 5 anys. I a la Champions femenina, avui el Barça tanca la fase de grups amb la classificació pels quarts de final a la Butxaca, al camp del Benfica a les 9 i en directe a RAC+1. Avui a Premier League, amb dos grans partits, però sobretot el d'última hora. Primer, 8:45 del vespre, Manchester City-Burnley, bon partit, però és que 9:15, Liverpool-Chelsea. I en bàsquet, Marc Gasol ha convocat una roda de premsa avui a les 6 de la tarda i tot apunta que anunciarà la seva retirada. Marc Gasol té 39 anys, és president del Girona i no juga des de fa més de mig any.
De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
Veig.
Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
Ja n'arribo.
Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
Plàtans i iogurts.
I per tot això, els nous combustibles 100% renovables de Repsol. En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
I el trànsit.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC amb Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. S'han normalitzat ja les cues a la ronda de dalt per l'accident de primera hora, ara ja amb els trams habituals encara plens, en sentit sud entre Roquetes i Sant Gervasi durant 7 quilòmetres i en sentit nord encara amb 4 quilòmetres entre Cornellà i Esplugues. També queden moltes cues pel Llobregat, tant a la B23 des de Molins, passant per Sant Feliu i fins a Sant Just en direcció a Barcelona, així com a l'A2 a Pallejà, Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, i pel Vallès amb els trams habituals de la C58 a Montcada en els dos sentits i a la P7 a Santa Perpètua en direcció a Tarragona. I de la ronda litoral destaquem també el tram habitual en sentit sud entre Sant Adrià i la Barceloneta, ara amb 7 quilòmetres de lentitud, i ben bé 4 quilòmetres en sentit Besòs entre la Zona Franca i Montjuïc. És tot des del RAC, bon dia.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
I acabem aquests apunts aquí al món a recuperant de primeres vegades i en concret del primer cop d'una mare provant unes ulleres de realitat virtual i que acaba així. No sabem a què estava jugant o què estava veient, però la dona surt disparada i pica directe de nassos contra el forn amb les cames i contra el microones amb la cara. Quan es refà una mica del cop, es treu les ulleres i veu tot el desastre amb el terra ple de vidres a la porta del forn. Malgrat la trencadissa, a la dona se la veu prou sencera. Això, hem de dir que amb els videojocs tradicionals no passava. Bueno, potser sí quan la connexió no anava.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
En dos minuts, quan són les 9 i 3, Jordi Turull, el món a RAC1.
Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries. Canviar és el que ens fa sentir. Cupra Formentor. Ara per 29.900 euros amb 5 anys de garantia i manteniment subjecte a finançament. També híbrid endollable. Més emocions a cupraofficial.es.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes, la primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Ho sentim, però hi ha overbooking i ja no queden places. Li importaria anar a primera classe?
Oi que tots ens agradaria rebre més del que esperem? Doncs a Verti tens l'assegurança de la teva moto des de només 78 euros i, a més, t'emportes les revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any. Així, sense més ni més, calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada, com el Citroën C3 des de 13.900 euros amb entrega immediata només aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Les 9 i 5. Aquesta hora saludem en aquest estudi del món a RAC1 un dels protagonistes, sens dubte. No, anava a dir aquestes últimes hores, però m'atreviria a dir aquests últims mesos. Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. Bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Què busca Junts amb aquest no?
Doncs Junts el que busca és poder aconseguir una llei d'amnistia que, tal com es va quedar amb el PSOE, sigui integral i d'aplicació immediata. I amb tot el que hem vist aquests dos mesos i mig, des que es va presentar una llei, tal com s'ha desbocat, doncs, certes instàncies judicials, tot el que estan arribant a fer, considerem, doncs, que han obert allò, cops de martell, una sèrie de vies d'aigua que nosaltres hem de blindar i hem de tapar. Per tant, nosaltres vam dir, escolta, la llei, i és el que vam acordar amb el PSOE, ha de ser integral, és a dir, per tothom. Això el PSOE ho diu. Sí, sí, ha de ser per tothom i ha de ser d'aplicació immediata, i també ho diuen. I nosaltres, tal com està el text ara, doncs ahir algú deia molt bé, diu, amb uns tribunals normals, amb un estat democràtic normal, la llei seria bona, efectivament, però el que hem vist durant aquests dos mesos i mig, que inclús han fet trobades de magistrats d'allò, manual per boicotejar la llei d'amnistia, amb uns relats delirants de dir, bueno, com que la llei d'amnistia diu això, la instrucció la derivem cap a un altre cantó, home, ara que tenim l'oportunitat de dir, home, blindem-ho molt més, doncs nosaltres vam dir que aquesta llei ha de ser per tothom, i per tant, escolti, nosaltres veiem que amb aquesta llei, i avui veiem notícies de gent que ha de marxar i tot l'efecte, tota la solidaritat, i que no pararem fins que tota aquesta gent entri a la llei d'amnistia, no?
Parla per Robert Wagensberg, ara li preguntaré, però abans, tot aquest gir que fa Junts per Catalunya en votar no, és bàsicament per l'entrada en escena de García Castellón i del jutge Aguirre?
Entre molts altres, eh? Ho dic perquè jo abans li explicava, i en aquests dos jutges que diuen, miri, la llei d'amnistia diu això, derivaré a la instrucció cap aquí amb una acusació, perquè així d'entrada diré, mira, aquests no hi entren. I aquests són molts, eh? Ho dic perquè aquí hi ha moltes causes, i diu, aquí hi ha 12 imputats i 12 imputats, però 70 que estan mirant a veure si els poden posar o no a l'altra causa, els CDRs, els no sé què. Escolta, nosaltres vàrem dir, escolta, la llei d'amnistia, nosaltres l'acord que vam arribar amb el PSOE era per la resolució d'un conflicte polític. La base per resoldre el conflicte polític, allò per seure i que es pogués tenir un debat serè, era que hi hagués la llei d'amnistia, que no hi hagués gent pendent de si tu t'empresonaran per aquí, tu per allà, etc. Si aquesta base ja falla, ja anem amb peus de fang, ja ens resignem a dir, bueno, hem fet el que hem pogut, etc. L'altre ja no cal ni que arribem,
no? Per això, senyor Turull, no es pot compartir una mica amb Ratón que te pilla el gato? És a dir, que cada vegada que hi hagi una decisió de canvi de llei, arriba un jutge i ho canvia, amb la qual cosa això pot anar ampliant-se in eternum.
No, però si nosaltres fixis que vam fer ahir, no vam dir la llei fora. Vam dir, escolti, nosaltres no estem d'acord com està, hi ha un mecanisme per millorar-ho, tenim ara 15 dies, i si la voluntat és el compliment de l'acord que vam arribar, que és una llei integral, que agafi tothom i d'aplicació immediata, amb el que sabem fins ara que ha estat capaços de fer aquests jutges que vostès es referia i d'altres, el que ja sabem per on van, que ens estan ensenyant els forats per on l'esquivaran, home, reforcem-ho i blindem-ho. És tan senzill com això.
El PSOE ha dit que no es mourà d'aquí.
Bé, el PSOE diu que no es mourà d'aquí, doncs ell sabrà si es mourà d'aquí o no es mourà d'aquí.
Escolta, perquè si no es mou d'aquí, no hi ha llei.
Bé, si no es mou d'aquí i no vol que hi hagi una llei allò blindada, que sigui integral i d'aplicació immediata, no està complint el que nosaltres vàrem acordar.
Val, anem als dos termes. Integral i d'aplicació immediata. Expliqueu-ho, perquè la gent no n'és ensenyada. Què vol
sí,
dir integral?
Sí, és veritat. A vegades fem servir
paraules,
perquè
política,
ara s'ha posat de moda, dic la paraula robusta, la sento per tot arreu, sí, sí. I no l'havia sentit.
Sí, o sensacions, també, és una altra paraula, que tothom té sensacions. Això,
exacte.
Deia, integral?
Tothom. És a dir, tothom que ha estat perseguit, que pot estar represaliat pel procés independentista, val? Aleshores, i sabem les mil causes que corren per tot Catalunya per aquesta qüestió. I d'aplicació immediata és allò de que els jutges diguin, bueno, al final aquesta amnistia serà diferit perquè trobarem aquesta manera de que quedin suspens, etc. Escolti, hi ha moltes lleis que no tenen el caràcter suspensiu i que la sentència sobre aquella llei o la resolució sobre aquella llei surt al cap de 2, 4, 5, 10 anys. No fa massa va sortir, poso com a exemple, un tema radicalment diferent, però molt sensible també, la sentència del Tribunal Constitucional sobre la llei d'avortament que va fer el govern del president Zapatero. Escolti, allò no va tenir caràcter suspensiu i tota les dones que s'hi van voler acollir s'hi van poder acollir i cap jutge que volgués dir, doncs mira, jo aquí més que aplicar la llei aplicaré la meva consciència que no estic d'acord i la paralitzaré, no van poder fer, no? Per tant, quan parlem d'aplicació immediata és això, que no hi hagin aquestes argúcies que ens han dit, de que si aquesta qüestió per aquí del Constitucional que si aquella prejudicial per allà, etc. Doncs es pugui ser d'aplicació immediata per tothom, per tant escolti, algú diu, estem perdent un temps, no, escolti, és que per nosaltres l'estem guanyant si blindem bé aquesta llei en aquests dos sentits.
Permeti, per entendre-ho, ara tal com estava redactada la llei d'amnistia, no era d'aplicació immediata?
Ho era, però amb algunes coses d'aquests manuals que diuen com boicotejar i com plantejar segons quines qüestions, l'hem de reforçar més, i aquí ja entrem, insisteixo, aquest debat, aquí hi ha hagut moltes hores de discussió jurídica entre advocats i nosaltres d'aquí ens hem de refiar en quant al criteri. Al final hi ha decisions polítiques, però el criteri dels nostres advocats, i amb algunes coses que diu el PSOE, home, crec que els advocats que ens assessoren han demostrat tenen unes certes credencials de cara a Europa, no tantes com l'estat espanyol, com parlen de que això els tribunals europeus de justícia europeu poden tombar, home, nosaltres, els tribunals europeus, gràcies a la feina que s'ha fet des de l'exili, els comencem a conèixer tant, i per cert, deixi'm que faci un parèntesis, ens entusiasma que hi hagi una especial preocupació perquè diran els tribunals europeus. Ho dic perquè totes les resolucions que hi ha hagut dels tribunals europeus durant tots aquests anys del grup de treball de Nacions Unides, durant tot aquest temps del procés, a l'estat espanyol és que ens sembla que no ha obert ni el correu electrònic a veure què deien, perquè anava directament... Ho dic perquè ja ens està bé que ara tinguin sensibilitat pel que diuen els tribunals de la Unió Europea.
Quan parlem del tema integral, que entri tothom, ara... Segons Junts per Catalunya i segons el seu secretari general, segons aquesta llei, qui quedaria fora ara?
Doncs moltes causes que han obertes, moltes dels CDRs, sí. Operacions Judes, bueno, moltes vinculades als CDR, que els comencen a vincular, allò del terrorisme, sí, de baixa intensitat, però terrorisme de no sé què, amb el nou enfoc que li estan donant a partir de conèixer la llei d'amnistia, el tema del cas Tsunami, tot el tema de Volkhov, aquí pot haver-hi moltíssima gent, i a més amb uns jutges que fan declaracions per les televisions, vamos, allò parlant de la causa i de com està orientat, i amb uns relats absolutament delirants. Si tu veus això, diguem, ara que encara et som a l'oportunitat de falcar-ho més, de tapar aquestes possibles vies d'aigua, que no hi eren, però que ells a cop de martell les han obert, home, fem-ho. Perquè per nosaltres la resignació de dir, oh, què hi farem, podran sortir més d'això, etc.
Ja, però Esquerra, per exemple, no ho veu com vostè?
No ho veu, jo els hi hem dit, però fixi's que amb Esquerra Republicana vàrem treballar, i ahir es va votar una esmena conjunta que havíem treballat amb Esquerra Republicana. Com que hi ha esmenes vives, transaccions vives, nosaltres ara això, quan torna a la Comissió de Justícia, ens permet tornar a negociar, tornar a trobar un text, posar-nos d'acord... i que es compatibilitzin els interessos i allò de dir, escolta, nosaltres volem seguretat jurídica, vol el PSOE, home, les nostres propostes, evidentment, que estan analitzades, consultades, contrastades amb molta gent i, per tant, allò que el risc aquest que diuen que si no serà constitucional, que si Europa, escolti, estan absolutament contrastades i que, evidentment, que de cara a nosaltres, tots aquells forats que ens han ensenyat durant aquests dos mesos i mig, doncs els puguem tapar. Que apareixen nous forats d'aquí dos mesos, però almenys tindrem la consciència de que quan nosaltres hem aprovat la llei d'amnistia no ha estat des de la resignació de dir no hi pot entrar tothom, sinó el contrari. Escolti, aquesta llei d'amnistia, i jo també vull parlar-ho clar, escolti, segurament jo particularment hi entrava fàcilment. Però no és que jo hi entri, és que hi hem d'entrar tots, perquè hem anat contra tots. I per tant...
Però escolta, costa de creure que els advocats d'Esquerra Republicana no vegin tan bé com els advocats de Junts per Catalunya, que aquí poden quedar fora els CDRs o gent que està en l'operació Judes, em sembla que deia, o la Volkhov, que no ho veien, això, ells.
No, jo crec que sí que ho veuen.
Llavors?
És a dir, jo crec que sí que ho veuen, i crec ahir mateix, doncs, a Marta Rovira, crec que en unes declaracions ho va dir, perquè l'afecta amb ella, i és molt honest, vull dir, l'afecta amb ella, diu, escolti, jo sé que m'inventaran el que sigui. L'altra cosa és, a partir d'aquí, quina decisió prens de dir, escolta, doncs blindem-ho fins a data d'avui, i per tant ara fins a data de 15 dies a veure tot el que faran aquesta gent d'aquests jutges, sí, que van desblocats.
Per això l'idea, senyor Turull, que d'aquí 15 dies ens trobem això, però que potser d'aquí un mes es trobarà un altre jutge, i d'aquí un mes i mig un altre, amb la qual cosa...
Sí, però jo li diré una cosa, nosaltres ara ens podem o recrear en el problema o concentrar-nos en la solució. Escolti, nosaltres a Junts per Catalunya ens volem concentrar en la solució, i per tant aquests 15 dies per nosaltres no quedarà de concentrar-nos en la solució, de trobar la manera que jurídicament aquesta sigui una llei d'amnistia que a data d'avui, o a data d'aquí, els 15 dies, quan es torni a votar, agafi absolutament a tothom, i sigui d'aplicació immediata. I nosaltres ens volem concentrar en això. Si algú veu diferent, té tota la legitimitat per veure-ho diferent, però concentrem-nos en això, no amb segons quines declaracions que a vegades dius, escolti, jo quan sento declaracions que si ja hem votat de la mà del PP i de Vox, no sé, home, perdoni, ens van tombar les esmenes que blindaven això al PSOE de la mà del PP i de Vox. Per tant, home, no entrem en aquesta fase, sinó entrem a la fase de complir l'acord que vàrem arribar a l'acord de Brussel·les, que havia de ser una llei d'amnistia, allò, que hi càpiga tothom, i que sigui d'aplicació immediata, concentrem-nos en això, i això és el que nosaltres estem defensant.
Ha dit fa una estona que si el PSOE no accepta les seves esmenes, estarà incomplint l'acord d'investidura. Això vol dir que donaran l'acord per trencat i faran caure el govern d'Espanya?
Jo ja li dic que nosaltres ara ens concentrarem en solucionar això. Jo li he dit...
No m'ho descarta, eh?
Home, és que, si nosaltres al final no hi ha una llei d'amnistia, perquè és una llei d'amnistia que pot fer aigües per tot arreu, és una llei d'amnistia que l'endemà d'aprovar-se veiem que hi ha detencions, més exiliats, etc. Diran, vostès han fet el negoci del Gimbert amb les cabres, i a més és allò fonamental. Ara vostè em diu, això és una amenaça. No, escolti, nosaltres què diem? Concentrem-nos a trobar aquesta solució. Han de votar el nostre sí o no? Escolta, es poden fer transaccions, es poden fer un text de dir, doncs molt bé, aquesta dieu que no, vosaltres dieu això, anem a buscar una cosa, un redactat, que sigui compatible amb allò que nosaltres proposem, defensem, i vàrem acordar d'una llei integral i que per tothom, per la paraula integral no s'entén, i d'aplicació immediata, i que vosaltres tingueu la certesa de que té una fonamentació jurídica, que per nosaltres ja la té, perquè els hi hem argumentat amb jurisprudència, els hi hem argumentat amb tot tipus d'arguments estrictament jurídics, de que allò que proposem nosaltres té solvència i seguretat jurídica.
Dirà que no és un ultimàtum, però efectivament, si no hi ha llei d'amnistia, no hi haurà suport de Junts per Catalunya al govern.
Home, esclar.
Sí, per tant, vol dir que ho el govern.
La nostra intenció, sabíem que no seria senzill, és que això pugui funcionar, però estem en un tema, no estem en el tema d'una llei qualsevol, estem en un tema nuclear, és a dir, quan tu arribes a un acord per la solució d'un conflicte polític...
O hi ha llei, o això se'm va fer punyetes.
Bé, segurament... sí, però jo no vull... A veure si em vull, em vull explicar bé. És a dir, ara sortirà que semblarà el combat de l'amenaça contra l'amenaça. Concentrem-nos en solucionar això, que és un tema prou delicat.
Està convençut que se solucionarà?
Jo estic convençut que sí. Compartim l'objectiu, que se'ns ha dit que el compartim, de que agafi tothom i de que sigui d'aplicació immediata. Jo estic convençut de que si es vol solucionar amb visions molt diferents el conflicte polític de Catalunya és real, el que no pot ser és que això a la primera ventada caigui. I per tant, aquí el que hem de posar és el bo i millor de cadascú per solucionar això.
Prefereixen que no hi hagi llei abans de votar la que està ara redactada?
La que està redactada deixa moltíssima gent. Nosaltres no la podem votar a favor perquè deixa d'entrada, és a dir, d'entrada ja sabem, i no ens hi volem resignar, de que deixa moltíssima gent fora, i una llei d'amnistia no era allò, diguem-ne, un indult de gamma alta.
Sí, per vostè, per posar dos noms, Carles Puigdemont i Marta Rovira, amb aquesta llei firmada queden fora?
Mm-hmm.
Sí.
Sí, home, sí, però és que no és només Carles Puigdemont i Marta Rovira.
No,
Puigdemont i Marta Rovira.
Ho dic perquè
escolti, nosaltres els hem dit, escolti, nosaltres, i quan hem estat en diàleg i el mateix president, hem dit, escolta, nosaltres hem de ser allò, els últims a poder quedar amnistiats, però el que no farem és trobar una solució per uns i que els altres quedin allà de dir, això no va per vosaltres. No ho podem fer, no podem mirar els ulls de tota aquesta gent que estan imputats amb uns relats absolutament delirants i dir-los, mira, és que la cosa és així. Home, no.
Clar.
No ho podem fer. Ho sento, jo prefereixo, miri, escolti, també m'hi va la meva amnistia, doncs, escolti, jo prefereixo que no la tingui, però poder mirar els ulls de tothom per dir, això ho vam començar junts i això ho seguirem junts.
Clar.
Una altra cosa és que d'aquí dos mesos hi hagi un jutge que es trobi no sé quina bueno, però almenys en el que ha depengut de nosaltres fins als darrers instants, fins als darrers tràmits, nosaltres no hem deixat que quedi ningú pel camí, i això nosaltres ho hem dit sempre.
Clar, si ho accepten les esmenes o no hi ha llei, i si no hi ha llei hi ha no hi ha legislatura.
Ja, però escolti, hi ha la possibilitat amb una comissió de negociar, de transaccionar, de que a partir del tot el que hi ha viu, que per això nosaltres vam deixar les esmenes vives, hi ha una transacció signada amb Esquerra Republicana que està viva, una que vam fer amb el PNB que està viva en relació a tot això, doncs escolta, això et permet, això se'ns ha dit i li han confirmat a Míriam Nogueres, els lletrats del Parlament i del Congrés dels Diputats, de que a partir d'aquí, justament, si torna a la comissió és per buscar un consens, i un consens vol dir a partir d'aquí fer un text que vagi bé a tothom, no?
Jaume Asens ha proposat aprovar l'amnistia i després retocar el delicte de terrorisme al Codi Penal. N'ha parlat a TV3.
Jo crec que hi ha un punt intermig, hi ha marge per la negociació, a part de que hi ha altres solucions. També es pot plantejar la reforma del Codi Penal. El delicte de terrorisme està definit d'una forma que és molt difusa, on qualsevol acció que es consideri que atempta l'ordre constitucional pot entrar dintre la definició de terrorisme, que es permet moltes interpretacions. Les associacions de drets humans, com Amnistia Internacional, fa molt temps que ho reclamen.
Això és dir, escolta, si hem de ser atrevits en fer això, perquè no fem ara la llei? Llei d'amnistia no n'hi ha cada 15 dies. I un cop la fas, has d'anar molt sobresegur del que aproves. I insisteixo, si el resultat d'una llei d'amnistia és que l'endemà d'haver-hi més gent que ha de marxar fora, perquè ja saben, i se'ls diu, no, és que mira, no hi ha manera, no entrareu, perquè ja ens ho han dit, i perquè s'agafen aquest text de la llei, ho fem amb aquesta llei. A més, nosaltres, fixi's, nosaltres no estem demanant que amnistien el terrorisme, perquè tothom està d'acord que no n'hi ha hagut de terrorisme, però que no ho posem fàcil perquè es pugui agafar amb les exclusions de dir, miri, doncs jo ara acusaré perquè aquí hi ha una exclusió que diu terrorisme, i jo provaré. No hi ha hagut, tothom ho ha dit, el PSOE ho ha dit, al procés no hi ha hagut terrorisme, el PSOE ha dit, hi ha jutges que estan fent activisme polític. Llavors, si coincidim amb tot això, com no trobem una fórmula per blindar això i que tothom que està represaliat digui això s'ha intentat fins al darrer moment, intentant tapar tots aquells forats que els jutges, alguns jutges, a cops de martell, estan intentant obrir.
No sé on t'ho he llegit, però alguns diuen que plora la criatura per Gonzalo Boye, per fer entrar Gonzalo Boye aquí.
No, això no va de cap solució personal de ningú. Escolti, quan li estem parlant, vostès, quan el cas de Tsunami, ho identifiquen molt amb dues persones, en aquest cas el president Puigdemont i Marta Rovira. Però escolti, és que en el Tsunami hi ha molta gent investigada, moltíssima, i moltíssima gent que ja tenen la categoria d'allò d'imputats. En el cas Volhov, ja ni li explico els que això. Hi ha causes per allà a l'Audiència Nacional. Fixi's, l'altre dia, el president Puigdemont, no sé si d'altres també els hi va passar igual, en un dia van rebre 37 notificacions d'aquest jutge. Un jutge mai ha fet 37 notificacions al mateix, a la mateixa persona. 37, eh?
37 notificacions va rebre un dia?
Sí, sí.
Del mateix jutge?
Del mateix jutge, a la mateixa persona, sobre el mateix cas. Saps allò de dir, escolti, ara aquest excés de cel que ens està agafant, després hi ha un jutge que diu, escolti, doncs jo ara això ho prorrogo 6 mesos més, ho aniré fent durar, perquè evidentment, quan la llei d'amnistia m'he mirat aquí, m'hi puc agafar d'això, per tant, això és una causa que en funció com evoluciona la llei d'amnistia, aniré modulant cap aquí o aniré modulant cap allà. Si tu saps això, si t'ho fan davant de la cara, ahir deia algú, deuen estar feliços els jutges aquests i deuen riure. No, és que porten 2 mesos i mig enrient-se'n a la nostra cara, dient, aquí puc obrir una via d'aigua, aquí puc obrir una... Home, si t'ho fan davant de la cara, i Míriam Nogueres ho va dir, és que ens ho estan fent davant, tu que tens l'oportunitat de reforçar això i tapar aquestes vies d'aigua, no ho faràs? Et resignaràs? Dius, bueno, què hi ha de fer? Home, no. Escolti, i al final qui riu últim riu millor. I per tant, escolti, si nosaltres blindem aquesta llei molt més, li donem tota la seguretat jurídica, però també tota la seguretat que a data d'avui, fins on arribem avui, hi entra tothom, perquè ho hem de deixar de fer.
Hi ha una... Ahir a la tarda es votava el Congrés, m'han passat aproximadament 14 o 15 o 16 hores. Una pregunta, senyor Trull, en qui ha parlat del govern d'Espanya aquestes últimes hores?
Bueno, com vostès saben, i és públic i és notori, amb Santos Cerdán vam estar parlant molt aquestes últimes hores i no hem parat... Després del no també, evidentment.
I han quedat amb alguna cosa?
Hem quedat, nosaltres a Junts li hem dit, escolta, nosaltres volem seure i volem arreglar-ho, volem arreglar la llei, no volem arreglar...
Han quedat ja o no? A veure-ho.
No, hem quedat. I escolta...
I ell què va dir?
Bueno, ells ahir estaven...
Emprenyats.
Sí, estaven emprenyats, igual que estàvem emprenyats nosaltres perquè no ens havien acceptat les esmenes. És que, però clar, no és un problema d'estar emprenyat, és un problema de resoldre les coses, com ho he dit abans. És dir, no és un problema de dir, ara aquí anem a fer veure qui està més enfadat, i no, escolti, sentem-se, tenim temps, tenim 15 dies, no ho deixem una altra vegada per l'últim minut. A nosaltres això no ens agrada gens. Crec que nosaltres a Junts ho estem complint, allò que ja sé que molts companys vostres els posa molt dels nervis, ho sento molt. No fem negociacions per mitjans de comunicació, nosaltres no anem a gallardejar, no volem jugar a humillar res, nosaltres volem negociar, volem resoldre el conflicte, no fem declaracions, i només fem declaracions quan hi ha l'acord o el desacord, i en aquest cas va haver-hi desacord. Estaven avisats, ells ho sabien. Potser algú es pensava que aniríem de farol. Estic segur que els que ho havien de saber estaven segurs de que no anaven de farol, perquè el tema és molt delicat, molt sensible, i escolti, hem parlat hores i hores seguides d'aquesta qüestió de la llei d'amnistia amb els interlocutors del PSOE, però no ens vam posar d'acord. Vam dir, nosaltres no votarem una llei que deixi molta gent d'entrada ja deixi molta gent fora, no?
Una reunió entre el president Pedro Sánchez i el president Carles Puigdemont ajudaria a llimar diferències? Li han plantejat al PSOE?
Una conversa llarga, tranquil·la, serena, entre Pedro Sánchez i el president Pedro Sánchez i el president Puigdemont, sempre ajuda, això, home, sempre ajuda.
Els han plantejat al PSOE?
Bueno, això és un tema que hi ha pendent, ja ho saben, i que, però que no vull tornar a dir quan quedaran i quan és i quan no sé què, jo crec que aquestes converses sempre van bé, per saber on està cadascú i per saber cadascú de dir, escolta, nosaltres estem disposats a arribar fins aquí, nosaltres fins aquí, per entendre's, que no tot sigui per mitjancers, no? Nosaltres aquestes trobades fora del focus mediàtic segur que seria molt... però és que és normal, seria molt interessant, és que parlar i dir-se les coses des de la convicció de cadascú, això sempre és una cosa que va bé, no?
Acabo de seguida, senyor Turull, aquest frena la llei d'amnistia, també frena els pressupostos o no té res a veure una cosa amb l'altra?
Bueno, nosaltres, com li he dit abans, per nosaltres la llei d'amnistia, però no vull plantejar en termes de xantatge ni res. Aquest no acord amb la llei d'amnistia sacseja els fonaments d'un acord per la resolució del conflicte polític. És que per això nosaltres vàrem investir Pedro Sánchez. Escolta, nosaltres hem complert. Nosaltres, amb el que vam quedar, hem anat complint. És a dir, nosaltres vam dir, escolti, nosaltres hi ha llei d'amnistia, allò integral per tothom i d'aplicació immediata, etc, una bona llei d'amnistia, nosaltres votarem la investidura. La van entrar dos dies abans de la investidura, nosaltres vàrem votar la investidura a la primera, sense fer gesticulacions d'en segona votació, vàrem votar les coses que vam anar quedant, que les votaríem a favor, ho hem fet. També saben, el PSOE també ha de saber una cosa, això no funcionarà allò de dir, bueno, acabaran votant que sí, perquè ve la dreta, aquest discurs que a vegades se'ns ha intentat dir. Escolti, nosaltres això de, si no som nosaltres, ve la dreta, els hi han dit, escolti, això no ens serveix, parlin amb el senyor Collboni, que els explicarà que no deu ser tan dolenta la dreta. Escolti, no, nosaltres a vostès no... Això és per resoldre un conflicte polític. Això és per resoldre un conflicte polític. I la base per resoldre un conflicte polític és la llei d'amnistia. Si la llei d'amnistia ja surt allò que fa esquerdes per tot arreu, és que clar, llavors tot això ja no ens podem plantejar ni el següent pas de cara a com resolem el conflicte polític de debò, no?
I ja li dic, que em costaria de creure que aquest blindatge que demana Junts per Catalunya, em costa de creure que el PSOE accepti això.
Miri, sap allò que diuen, que vades de més verdes en maduren? Si ara convertim això en una qüestió d'orgull propi, de lo teu, lo meu, evidentment que no ens en sortirem. Nosaltres no estem aquí. Nosaltres no estem a dir o la nostra fins a l'última coma o no d'això, no. Busquem un text que faci compatible el fet de que no quedi ningú enrere i el fet de que vostè els garanteixi la seguretat jurídica.
Ara acabo i no té res a veure amb això. Ara em parlava de Jaume Collboni. Descarten un acord amb el PSC, amb Jaume Collboni?
És molt complicat, i em sembla que el primer que ho ha deixat clar, perquè va fent cops de volant i toms, és el mateix Collboni, però aquí nosaltres, com sap, tenim tota la confiança en el que faig el grup municipal de Barcelona i liderat per en Xavier Trias.
El que vulgui Xavier Trias es farà?
L'opinió de Xavier Trias, que és el gran guanyador d'aquestes eleccions, doncs és el criteri que jo crec que tothom compartirà, però jo crec que jo el veig molt complicat, i el mateix Xavier Trias, que en les últimes converses que he tingut amb ell, vaja, no el veu aquest acord.
Jordi Turull, moltes gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més aquí al Monarrac i fins molt aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
D'aquí uns moments, Maria Jesús Montero, la vicepresidenta del govern d'Espanya, també vol contestar aquí al Monarrac.
RAC 1. Si te compraste un coche entre 2006 y 2013, esto te interesa. Seguramente pagaste de más y seas uno de los millones de afectados por el cártel de coches. Ahora con OCU puedes reclamar más del 10% del valor de tu coche. No importa si ya no lo tienes. Comprueba tu matrícula y reclama en carteldecoches.org. Reclama tu dinero con OCU.
Ei, fem una candelera?
Una què?
Vull dir que si anem al cap de setmana del 2, 3 i 4 de febrer a la Fira de la Candelera de Molins de Rei. Més de 600 estants a l'aire lliure, food trucks, fira de vins, cuina en directe, música i la Fira de Planter, que aquest any ve amb novetats.
Doncs sí, fem una candelera, però anem-hi amb transport públic, eh?
Fira de la Candelera, del 2 al 4 de febrer a Molins de Rei.
Truforum Vic, la festa de la tòfona i la gastronomia.
Més gran que mai, més mercat de tòfona fresca, més productors, més activitats i un nou espai degustació on tastar tapes trufades. La fira on descobrir tots els secrets de la tòfona negra.
Els dies 3 i 4 de febrer, al recinte firal El Sucre de Vic. Informa-te'n a truforum.com i a les xarxes socials.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Et costa dividir les teves responsabilitats laborals i personals i al mateix temps cuidar dels teus pares? No esteu sols. Sóc en Quim Masferrer i et recomano Cuideo.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata. Més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. Mmm. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data. 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
RAC 1. Tots som 1.
El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
9:32.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. Alum de Poll, Mònica Hernández.
Saludem aquesta hora. Hola, Ramon Rovira, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Ferran Casas.
Bon dia, senyor Basté.
Bon dia, Javier Melero.
Bon dia, Dingui.
D'aquí uns moments, l'Anna Gómez, que la tenim... Hola, Anna, bon dia.
Hola, estic bon dia. Aquí.
I Mònica Hernández. Què tal, Mònica?
Bon dia, Jordi.
Bon dia, bon dia, bon dia. Ara parlem d'aquí uns moments amb Maria Jesús Montero, la vicepresidenta del govern d'Espanya, ministra d'Hisenda, amb qui volem parlar també d'aquesta trencadissa després del no. M'han quedat les coses més clares després d'escoltar. Algunes coses més clares després d'escoltar Jordi Turull. Algunes. Algunes. Però també vull escoltar el govern d'Espanya perquè en quedin també clares les de l'altre cantó, Ramon Rovira. Us tallaré quan aparegui la ministra, la vicepresidenta.
Sí, no, a veure, sincerament, jo crec que sí... Jo tenia la sensació que dos dies he estat a Madrid i realment ahir portaven un cabreig els del PSOE, més que notable, però alhora també sempre hi ha amb aquest tipus de coses una segona vessant, no? I és dir, escolta'm, això no tenim, no hi ha marxa enrere. Home, sempre hi ha marxa enrere a la vida, però després del que s'ha arribat tant per part de Junts com per part d'Esquerra Republicana, que en aquest cas va votar a favor, com pel mateix PSOE, és molt difícil que després d'aquests 15 dies, 3 setmanes que ara la comissió tornarà a entomar la llei d'amnistia, no hi hagués acord o no arribés a una solució. Sentint aquest matí amb el Jordi Turull, ell em refermo una mica més amb aquesta opinió, no? Ell ha dit repetidament, escolta, nosaltres volem arribar a un acord, no és una qüestió d'imposar tot, sinó que transaccionem algun tipus d'acords, i una mica també perquè aquí hi ha una situació que és pràcticament impossible. Blindar la llei de manera que sigui absolutament intocable és pràcticament impossible. És pràcticament impossible. I això que es va dir ahir em sembla que ho va dir Esquerra Republicana en alguna de les seves intervencions, això és una constatació que al final s'hi haurà d'arribar. És a dir, pot haver jutge, sempre hi ha un jutge que trobarà un camí que per aquí, que per allà, que després això té el recorregut que té, perquè segurament que la instància superior caurà, no? Però ara mateix, considerar el tsunami terrorisme, home, jo em sembla que això ja és una passada frenada que ningú li dona gaire verosimilitud. El tema de Rússia, aquesta és una altra història que s'ha de veure fins a quin punt es pugui demostrar o es pugui comprovar. És una mica, situació una mica més greu, perquè estem parlant d'un delicte de traïció que aquí, diguem-ne, pot tenir una certa translació fins i tot a Europa per les repercussions que té un país com Rússia en aquest sentit, no? Dit això, el resum per mi és que, sobretot després de sentir avui en Jordi Turull aquest matí, jo crec que tard o d'hora pot trigar una mica més, però hi haurà acord i hi haurà llei.
Ferran?
Sí, jo crec que Junts ahir va votar que no, perquè no era definitiu i perquè el seu no li permetia explorar una mica més o allargar una mica més o escenificar una mica més aquesta negociació. És a dir, si ahir hagués sigut una votació de caixa o faixa, és a dir, si ahir el seu no hagués implicat, doncs, que per exemple el PSOE deia, doncs, escolta'm, si voteu que no, fem de caure la llei, la retirem de la comissió, com a... perquè el PSOE és el grup proposant de la llei. Jo crec que les coses haurien estat diferents. Clar, aquí el tema és una mica fins on transigirà el PSOE amb aquesta necessitat o amb aquesta tensió amb Junts per marcar perfil i per no aparèixer com un soci igual de fàcil o més fàcil que Esquerra Republicana, perquè és evident que els socialistes saben que si ells ara en aquests 15 dies transigeixen i fan canvis, estan donant per bona l'estratègia de Junts per Catalunya. Altra cosa és que s'arribi a alguna mena de solució intermitja. Em sembla, per exemple, interessant la que apuntàveu, la possibilitat aquesta del Jaume Sens, que després potser ens podrà parlar l'estimat lletrat Melero, sobre la possibilitat de reformar el Codi Penal del delicte de terrorisme. En tot cas, davant d'això, i després d'escoltar Jordi Turull, jo crec que ell té raó en el sentit de que la robustesa de la llei, no? Aquesta paraula de la llei robusta, sempre és qüestionable, perquè no hi ha el risc zero. En molts àmbits de la nostra vida, el risc zero no hi és, i en això encara menys.
Quan li deia ara, dic, bueno, és clar que pot passar una cosa, és que es firma una llei i l'endemà, doncs hi ha un jutge que torni a dir, llavors estarem jugant al
gat i a la rata constantment.
Durant tota l'estona.
El risc zero no existeix, per tant, pots no acabar mai d'esmentar la llei, amb el risc que té tocar esmenar la llei, que és que després et vingui el Tribunal Constitucional i et pugui dir que aquesta llei és una llei ad hoc per tal o qual senyor, per tal o qual causa. Que això també ho diuen quan els interessa, perquè la llei més ad hoc que jo he vist mai és la llei de partits, que va ser una llei feta només per il·legalitzar un partit polític. I això va passar el filtre de constitucionalitat sense problema. És a dir, depèn per què, que sigui ad hoc, molesta més o molesta menys.
Són les 9 i 38 minuts. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de España. Buenos días y muchas gracias.
Hola, muy buenos días a todas y a todos.
Vicepresidenta, Jordi Turull, el secretario general de Junts, decía hace un momento que si el PSOE no se mueve y acepta las enmiendas de Junts, no habrá ley de amnistía. Y sin ley de amnistía, Turull abría la puerta, sin decirlo claro, a hacer caer el gobierno. Si no hay acuerdo, ¿se acaba la legislatura, vicepresidenta?
Bueno, vayamos por parte, ¿no? Primero, siempre el que tengamos oportunidad y tiempo por delante para poder llegar a un acuerdo es una oportunidad, y esto significa que, como en cualquier acuerdo, como en cualquier diálogo, los argumentos son los que se tienen que imponer, en el sentido de que el Gobierno de España siempre ha trasladado con mucha claridad que esta ley entró constitucional en la Cámara, tiene que salir constitucional. En este sentido, el Gobierno garantiza que es impecable desde ese punto de vista, y la seguridad de esta norma, yo creo que a todos y a todas nos interesa mucho, porque de lo que se trata es de que su eficacia sea una realidad, y esto significa que no es un capricho ni un gusto que el Partido Socialista tenga también para incorporar sus otras enmiendas de otros grupos, en este caso el de Junts, tenga que tener la claridad absoluta de que son mejoras técnicas que no repercuten en esa seguridad de la norma. Junts lo sabe, así se lo hemos comunicado, y por tanto creo que lo que toca es que ellos recapaciten, porque es muy importante que este instrumento lo podamos desarrollar para posibilitar un pasar página en Cataluña, una situación de normalidad, en definitiva de mejor entendimiento entre los catalanes y entre Cataluña y España, y yo confío en ese ánimo.
Sin duda, vicepresidenta, sentarse, por supuesto, pero ¿introducir cambios en la ley ya redactada no lo hará el Gobierno o el PSOE en este caso?
Hay que entender que el Gobierno, su actitud lo que refleja es que le parece imprescindible que la norma cuente con toda la seguridad jurídica, insisto, porque algunas de las enmiendas que este grupo político quería incorporar, desde nuestro punto de vista, se escapaban del perímetro constitucional.
¿Por ejemplo?
Y por tanto, bueno, es mejor que ellos digan, ¿no?, cuáles son esas enmiendas, si ellos no lo han hecho pública.
Ellas han dicho, perdón, si se lo explico, vicepresidenta, Turull acaba de explicar que había dos. Una es la aplicación inmediata y otra la ley integral. Cuando hablamos de ley integral, es que ampare a todos los condenados o presuntos condenados por el procés, y la aplicación inmediata es que no haya la posibilidad de que ningún tribunal pueda frenar que la ley de amnistía pueda entrar directamente a partir del momento que quede escrita en el BOE.
Claro, pero es que esa segunda cuestión, por ejemplo, que usted plantea, no es compatible con nuestro derecho y con nuestro ordenamiento jurídico, y esto significa que es evidente que el Estado de Derecho tiene todas las garantías, tiene todos los recursos para que, en caso de que haya una discrepancia respecto a quién está o no acogido a esa ley de amnistía, se puedan interpelar y se puedan interponer los recursos oportunos. Pero el Estado de Derecho tiene que funcionar en su plenitud, y hay veces que entendiendo que otros grupos pretendan incorporar elementos nuevos, es evidente que el Partido Socialista siempre dijo que el límite de cualquier legislación tenía que ser la Constitución, y por tanto nosotros no vamos a admitir ninguna cuestión que entendamos que pone en peligro la propia seguridad de la ley.
Por lo tanto, ustedes están abiertos a aceptar enmiendas siempre que sean constitucionales.
Lo hemos dicho siempre. Desde el primer día dijimos que el texto, cuando entró en la Cámara, podía incorporar alguna enmienda técnica menor que permitiera mejorar la calidad del texto, pero no nada que pudiera poner en peligro la propia seguridad de la norma. Es que no, nosotros, igual que dijimos que había leyes de amnistía que eran constitucionales y otras no, seguimos diciendo que hay materias que se quieren incorporar que pueden ser constitucionales y otras no, y en concreto las que plantea Junts, desde nuestro punto de vista, estarían en el segundo supuesto.
¿Sacar las referencias, por ejemplo, vicepresidenta, al terrorismo y a la alta tradición sería inconstitucional?
Yo creo que adentrarnos en ese terreno es un terreno realmente complicado, porque yo creo que en nuestro país todo el mundo sabemos lo que es terrorismo. Desgraciadamente, en la historia de nuestro pueblo está justamente haber vivido durante muchos años el terror, que significa el terrorismo, y por tanto creo que las cuestiones están muy claras en la mente del conjunto de catalanes y del conjunto de españoles, pero a partir de ahí es evidente que la norma abarca todo aquello que nosotros entendemos en relación con el procés, puede estar en el contexto constitucional, y otras cuestiones que pretenden otros partidos políticos entendemos que no.
Si, como usted dice, el independentismo no ha cometido ni terrorismo ni alta traición, ¿por qué no se pueden sacar esas referencias de la ley?
Bueno, yo no he dicho esto, no me corresponde a mí, no me correspondería a mí en ningún caso, ¿no?, ser la que pusiera ni etiqueta ni decir en qué sentido, ¿no?, se tiene que dictaminar o se tiene que investigar por parte de los tribunales. Estamos en un Estado de Derecho con independencia de todos los poderes, y por tanto cada uno tiene que hacer aquello que considere conveniente. Es verdad que las propuestas concretas que puso Junts encima de la mesa, desde el punto de vista del Partido Socialista, no entraban dentro de ese contexto constitucional. Estos son cuestiones técnicas, jurídicas. Usted entenderá que evidentemente hay que hilar fino, porque ser capaces de legislar en esta materia requiere de mucha expertez y, por otra parte, de mucha experiencia en relación con lo que se está haciendo. Y, por tanto, yo creo que todas las posiciones quedaron muy claras. Lo que espero es que Jun recapacite, porque más allá de lo que ellos anhelen o lo que ellos aspiren, sin duda esta ley era buena, era una ley pactada, una ley que avanza en esa situación de normalización, y por tanto pienso que es una oportunidad que Junts per Catalunya y el resto de grupos de la Cámara no deben de perder, porque creo que va a ayudar, como así desde el primer momento hemos estado convencidos. Mm.
Estem parlant amb María Jesús Montero, vicepresidenta del Govern d'Espanya, que ens està acompanyant aquest matí al món a RAC1. ¿Considera, vicepresidenta, que hay una parte de la judicatura haciendo oposición al Gobierno de España?
Mire, yo creo que el Partido Socialista y el Gobierno somos extraordinariamente cautos con ninguna declaración respecto a este extremo. Nosotros respetamos, defendemos el rigor, la profesionalidad de los tribunales. Creo que la gran mayoría de los ciudadanos comparten y defienden que la gran mayoría de los tribunales siempre aplican con absoluto rigor, profesionalidad, el derecho, y puede haber alguna sentencia en la que algunos ciudadanos, algunos grupos políticos discrepen. Y eso es perfectamente compatible con un Estado de Derecho que tiene los instrumentos justamente a su alcance para que, si eso ocurre, se puedan interponer los recursos para producir el pronunciamiento de otros tribunales. Esa arquitectura de nuestro sistema democrático está perfectamente consolidada y, por tanto, no nos van a escuchar a ningún miembro del Gobierno, a ningún miembro del Partido Socialista hacer ninguna crítica en relación con esto, aunque respetamos que haya otros grupos políticos que evidentemente la hagan, y que nosotros lo que sí pedimos es el respeto absoluto. También la crítica se puede acompañar de respeto, se puede acompañar de necesario decoro con el que las instituciones se tienen que realizar, y en ese sentido siempre hacemos el llamamiento correspondiente.
¿En ningún momento piensan que este movimiento de Junts per Catalunya debilita claramente al Gobierno de España y la posibilidad de que, si no se llega a ningún acuerdo, haya que convocar de nuevo elecciones?
La convocatoria de elecciones, las elecciones de la designación de ministro, el cese de los miembros del gabinete, son todas materias que le corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno.
Sí,
me llama la atención, ¿no?, que muchas veces hay algunos que se erigen, ¿no?, como los que realmente son capaces de desarrollar actuaciones que solo le corresponden a él. Lo que sí le puedo decir es que durante estos dos meses que ha durado la legislatura hemos hecho cosas muy importantes. Es verdad que el debate político, quizás en exceso, pivota sobre solo y exclusivamente la situación en Cataluña, pero hemos hecho cosas tan importantes como la subida del salario mínimo interprofesional, la actualización también de las pensiones de nuestros mayores, el transporte bonificado y el transporte gratuito para cercanía, la bajada de la factura de la luz, la bajada de la factura del IVA de los alimentos, la ley de paridad. Podríamos llevarnos toda la mañana. En dos meses nuestra actividad productiva ha sido muy prolija, así lo vimos de manifiesto en la anterior votación que se produjo con los decretos ómnibus y con los decretos de subsidio, y por tanto creo que nuestra agenda, además de la convivencia, tiene en la agenda social, en la cohesión territorial, una pata muy importante que el Gobierno tiene toda la vocación de seguir desarrollando, y yo espero que Junts recapacite respecto justo a la ley de amnistía, porque estamos convencidos de que es un buen texto legal, que es un texto que tiene todas las garantías y que sin duda va a contribuir a la normalización de la situación en Cataluña. Así que siempre hasta el último minuto esperamos que se imponga también el sentido común de aprobar una norma que, aunque no satisfaga todas las expectativas que pueden tener algún grupo político, pero lo que está claro es que avanza en la dirección correcta.
Acabo. Hoy hemos avanzado aquí en este programa, en RAC1, que hay un diputado de Esquerra Republicana, que es Ruben Wagensberg, que con depresión, con problemas de salud mental, ahora hablaremos de aquí un momento con él, se ha tenido que ir a exiliarse a Suiza por el caso del tsunami. Fuentes de Esquerra han explicado que lo hace para reunirse con abogados después de sufrir diversos ataques de ansiedad después de ser acusado de terrorismo por el juez García Castellón. ¿Entiende, vicepresidenta, que haya diputados, incluso diputados que, en fin, ya le explicaré yo, vinculado con los derechos humanos como es Ruben Wagensberg, que esté pasando por este calvario?
Lo entiendo perfectamente, claro que sí. Yo creo que cualquiera de nosotros en cualquier situación de este tipo se puede imaginar la angustia, la incertidumbre, el miedo que una persona puede tener, y por tanto somos perfectamente conscientes, ¿no?, de las evidencias personales que tienen cada uno de los que se ven incurso en un proceso judicial, y es por ello que desde el primer día al presidente Sánchez le ha parecido fundamental y muy importante pues ser capaces de avanzar en relación con la convivencia de Cataluña, pasar páginas respecto a unos hechos que ojalá nunca se hubieran producido y que evidentemente lo tenemos todo en nuestra memoria colectiva y algunos lo están viviendo en su propia situación personal, y justo se trataba de esto, ¿no?, de ser capaces entre todos de seguir avanzando en esa normalidad democrática y tener instrumentos que nos permitan un mejor entendimiento. Y yo creo que hay una agenda que es muy que está muy elaborada, que nos tiene que permitir seguir transitando a lo largo de esta legislatura, pero evidentemente esto no es una cuestión de un grupo, no es la cuestión del PSOE, es la cuestión del resto de grupos políticos, y cada uno tiene que tomar su propia decisión, pero sí que entendemos las situaciones personales que se pueden vivir al amparo de esta situación.
¿Usted está convencido de que como con el redactado que se iba a firmar, que se iba a acordar ayer, Rubén Wagensberg o incluso Carles Puigdemont entrarían en el paraguas de la amnistía?
Yo estoy convencida de que la calificación de los hechos es una cuestión que no le corresponde al gobierno, pero que todos tenemos una conciencia clara de lo que es o lo que no es terrorismo, o lo que es o no lo es, o no es la alta traición, y creo que con esa cuestión es con la que tenemos, y estas personas tienen que vivir con la esperanza de que finalmente la verdad se abrirá camino, y por tanto ellos defenderán lo que crean que es conveniente para su defensa, pero por supuesto el gobierno seguirá trabajando, como digo, en términos políticos, en algo que nunca tenía que haber salido de la esfera política, y justamente toda esa inacción que se produjo en gobiernos anteriores, porque tenemos que recordar que este gobierno ha heredado una situación que produjo también la inacción del Partido Popular, que ahora se sigue lavando las manos como si este tema no solamente no tuvieran ellos nada que decir, que no tienen ninguna alternativa a esta situación, sino que pareciera que para ellos cuanto peor mejor, ¿verdad? Y que por tanto permanentemente
le diré, vicepresidente, es que me acabo de quedar, vamos. Alberto Núñez Feijóo acaba de decir en Antena 3 que lo que pasó en el 2017 era terrorismo, y ha dicho literalmente terror y fascismo.
Bueno, no lo he escuchado directamente,
no,
pero
no, se lo aseguro, yo, terror y fascismo.
Por eso le digo, yo no lo he escuchado porque estará en paralelo, pero sí le digo que el Partido Popular lleva tiempo desbarrando, y esto significa que lleva tiempo pues haciendo declaraciones que no se corresponden ni con la realidad ni con el sentido de Estado que debería de tener un partido como el Partido Popular, que ha gobernado España en épocas anteriores y durante muchos años. Y lamento, y es lamentable, que una formación política como esta, que no tiene, insisto, ninguna alternativa para Cataluña, que no pase por el encarcelamiento, que pase por la ilegalización de los partidos políticos, pues permanentemente esté mirándose al espejo, porque probablemente los propios reproches, las propias acusaciones que hace el señor Feijóo, pues justamente son las mismas que uno se haría cuando se mira al espejo, en concreto él, porque sus comportamientos tienen mucho más que ver con sus adjetivos, con los que acaba de esgrimir, que los que se han podido producir durante estos días en un diálogo y en una convivencia normal, y parece que tiene la memoria fina el señor Feijóo, y que nos recuerda qué significa en España decir y vivir el terrorismo.
Sé que estamos fuera de tiempo, no hay más preguntas, pero sí que para que vea que no le estaba engañando lo que ha dicho Núñez Feijóo hace un momento en la televisión. Escuche.
Mire, el terrorismo es terror. Y en Cataluña hubo momentos, días de absoluto terror. Y ahora ya le corresponde a los jueces tipificar este tipo de actos y este tipo de conductas. Lo que es evidente es que lo que pasó en Cataluña es puro terror y es puro fascismo.
Pues ya lo tiene.
Pues claro, también cabría preguntarse si la guerra sucia, ¿verdad?, del Partido Popular la incorpora dentro de esas categorías, porque insisto en que durante esos periodos que ojalá nunca se hubieran producido, pues estamos conociendo algunas de las situaciones que a través de la mal llamada policía patriótica pone de manifiesto que el Partido Popular utilizó los resortes del Estado para su interés particular, y eso es gravísimo en un Estado de derecho.
Vicepresidenta, hasta pronto, muchas gracias por la atención.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenos días. Son 7 minuts i les 10 en punt del matí. Les dues opcions, les dues posicions aquí a RAC1 aquest matí, com ens agrada fer i com ens deixen fer, Junts per Catalunya i el Govern d'Espanya, a través de la mirada de qui va ser portaveu i ara vicepresidenta del Govern d'Espanya, ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. 7 minuts i les 10, vull escoltar-vos a tots plegats qui falta, i a les 10 tinc una cita més. D'aquí uns moments, en 7 minuts, Ruben Wagensberg, aquí al món a RAC1, des de Suïssa, perquè ens expliqui exactament com ho està patint tot plegat. I potser explico una altra, alguna altra cosa. Melero, primer de tot, et feia una pregunta al Ferran Casas fa uns moments. Li pots contestar, sisplau, això que deia el Jaume Sens avui aquest matí. Si es pot corregir el codi penal per incorporar-li una variació del terme terrorisme, no és el que deia el Jaume Sens?
Sí, però no haver de modificar la llei.
M'alegra que m'hagués aquesta pregunta. A veure, el terrorisme, les darreres modificacions ja es va denunciar en el seu dia des de 2015 que han ampliat, han introduït conceptes molt difusos i realment la seva interpretació cada vegada és més expansiva i cada vegada pot abarcar conductes que estan més lluny del que tothom entén com un acte terrorista. És veritat que quan es van fer aquestes modificacions, i només cal mirar el títol preliminar de la llei de 2015, en el que s'estava pensant, i ho diu literalment, aquest títol preliminar, és amb el terrorisme jihadista. S'estava pensant amb els atemptats gravíssims amb desenes de morts que s'havien produït a Europa els darrers temps. Però és veritat que ja es va avisar en el seu dia que quan introdueixes normes d'aquestes amb nom i cognoms i amb una finalitat determinada, després queden al codi i tenen un efecte expansiu. I això realment és un problema. Tal com està redactat, el delicte de terrorisme planteja molts problemes interpretatius i pot abarcar conductes que res tenen a veure amb el que entenem normalment els juristes i els ciutadans com a terrorisme.
Et sorprèn el de la Joaquín Aguirre i el del García Castellón, com s'està produint una mica aquesta de facis el que facis jo et perseguiré?
Home, a veure, hi havia l'escriptor nord-americà, el Mark Twain, deia que de casualitats a la vida només n'hi ha de dos tipus i les dues són funestes. Una et condueix al matrimoni i una altra al traumatisme cranoencefàlic. Se'n fa una mica complicat. Ara, dit això, jo no conec ni l'entrevista que va donar el jutge Aguirre, que per altra banda és una persona que mereix el meu màxim respecte personal, és molt, molt bona persona, conec fa 30 anys, i és un home que amb els acusats, amb els testimonis, amb les víctimes, té una gran humanitat. Ara, no sóc capaç d'entendre també per què, amb una cosa tan delicada i en un moment tan complicat, fa unes declaracions en una televisió estrangera. No ho entenc, però no puc anar més.
I de García Castellón?
I del jutge García Castellón, pues, torno al mateix, torno al Mark Twain, amb un problema afegit. Vull dir que a veure, el jutge Aguirre, sense perjudici del que hagi dit a l'entrevista, el que fa és prorrogar una instrucció. El jutge García Castellón té una altra pista, també té que prorrogar la instrucció, però té informe en contra de la fiscalia sobre la qualificació com a terrorisme. O sigui, el jutge García Castellón està rebent molts inputs que li estan parlant de lo desmesurat que és lo desmesurada que és aquesta qualificació. I una cosa, aquí parlem sempre dels mitjans de comunicació de Madrid i tal, que com un territori hostil. Haig de dir que catedràtics destacats de la Universitat Autònoma de Madrid, el Manuel Cancio Milià i d'altres, han publicat articles molt importants combatent aquestes qualificacions jurídiques per part del García Castellón i la inoportunitat de les resolucions que està dictant. O sigui, això no és una cosa que es vegi només a Catalunya, sinó que hi ha molta gent a Madrid, a l'acadèmia i a la pràctica que també ho veu.
Anna.
A veure, per intentar no enrotllar-me massa, jo crec que la dreta politico-judicial política, PP i Vox, i mediàtica, fan una mena de frontisa, es creuen una mena de pinça per intentar que aquesta reforma que amb bon criteri i amb bona voluntat intenta el PSOE de transformació absoluta d'un estat, acabar amb la policia patriòtica, amb les clavegueres, amb l'espionatge, etcètera, 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 i amb un parell judicial que vol fer de poder parlamentari, és a dir, governamental, vol ell decidir cap a on va Espanya. Aquesta pinça que fan és molt important que el PSOE i tots els partits que li donen suport intentin trencar-la, perquè si no aquesta segona transició, aquesta transformació que necessita l'estat espanyol és inviable. I els objectius clars que tenen tant García Castellón i el senyor Aguirre, que serà molt humanista, però vaja, deu ser a casa seva, el que persegueixen són dues coses. Una, que caigui el govern de Pedro Sánchez,
i la segona, que el Sant Cristogós, és a dir, Carles Puigdemont, no ha sortit amb la seva, per fer-ho molt resumidament. Llavors, quin és el perill? És a dir, evidentment que Junts fa bé en intentar evitar els disbarats d'aquests jutges i intentar aixoplugar a tots els represaliats pel procés, però clar, hi ha un risc, hi ha un risc que si tu te'n sents quan sents el senyor Feijó dient que hi va haver terror el 2017, que evidentment se'n sent tota persona que va veure l'únic terror quan pegaven a gent a tort i a dret per anar a votar, això sí que va ser terrorífic, i no, i van, vaja, jo no ho oblidaré mai. Si tu te'n sents per aquestes coses i perds el nord de lo que persegueixes, doncs aleshores potser s'acabaran sortint amb la seva, que és que caurà el govern de Sánchez. Per això jo penso que Junts fa bé, però em sembla que ho ha dit el Ferran, en el moment en què s'hagi de decidir a deixar caure el govern o no, jo intentaria, encara que només fos canviant una coma, que aquesta oportunitat que tenim, tant els independentistes com l'estat espanyol, de veritat passar la segona transformació i fer la segona transició i convertir-se en un estat mínimament democràtic, jo ho intentaria.
Ara un bon amic m'envia un missatge, no diré qui, una persona coneguda en l'àmbit periodístic i político-social, i es